Ràdio Estel. Són les 9 de la nit.
El Nadal a Nova York és doblement màgic. Del 29 de novembre al 4 de desembre, vine amb el Club Més Amics a viure les llums de Nadal a Nova York. Soparàs en un creuer pel Hudson, visitarem Harlem, el Central Park, passejarem per Brooklyn i molt més. Del 29 de novembre al 4 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu? Bona nit. Tres dies després de posar punt final al Mundial de la Xina, no hi ha dubte que hi ha estat el gran protagonista del campionat. Des que debutés amb la penya amb tan sols 14 anys, Ricard Rubio ha centrat l'atenció dels aficionats i mitjans de comunicació en general. De fet, no va ser fins passats els anys que el Ricard es convertiria en Ricky a ulls de tots els seguidors i amants d'aquest esport. Un jugador que, malgrat el seu talent innat, però sens dubte molt treballat, ha tingut els seus alts i baixos com qualsevol esportista. I ara, 14 anys després del seu debut, ara té 28 anys, a prop dels 29, després de passar per la penya, pel Barça, i ara a les portes d'una nova temporada a la NBA, al base del Masnou, li ha arribat el seu reconeixement. Ha pogut demostrar el que és i del que és capaç un jugador, una persona que aquest estiu, per fi, ha tingut el protagonisme que es mereix i que li ha fet tocar amb les dues mans al cel del bàsquet mundial, ben a prop de la persona que més estima i més troba a faltar.
He aprendido muchísimo y he sabido prepararme para este momento. Sabía que era muy importante para mí, pero lo he disfrutado como un niño pequeño, ¿no? Y ha sido algo muy especial.
Ricky, ¿a quién se lo dedicas?
Pues sin duda a mi madre, que sé que des d'allà arriba estarà molt contenta.
Ricky Rubio, amb la medalla d'or penjada del coll, un MVP dins i també fora de la pista. Comencem aquí la gravació del bàsquet al dia d'avui dimecres, 18 de setembre 2019, amb el José Matos, és el control, Xavi Pagant a la producció.
Bona nit, companys.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino. Say my name, say my name.
If you love me, let me hear you. Doncs ell és, sens dubte, el gran protagonista d'aquesta Copa del Món de la Xina i a ell la selecció espanyola li deu gran part de culpa de mèrit d'aquesta medalla d'or, un Ricky Rubio que fa 15 anys brillava en una minicopa.
El partido son 40 minutos, cuando ganas de mucho te cuesta mantener la confianza, o sea, la fuerza que te da al principio de jugador. Y entonces es difícil mantener todo el ritmo en todo el partido. 40 minutos es muy difícil.
I ara, 15 anys després, ha estat, doncs això, designat MVP d'un Mundial i s'ha convertit en el màxim assistent de les Copes del Món.
Lo que veo aquí es que la hemos liado muy grande. La verdad no tengo palabras, pero ahora siento realmente cómo se sintió Marc Gasol al ganar un anillo. Solo espero que esta historia tan bonita que hemos escrito os ayude a todos vosotros a seguir adelante. Espero que os hayamos inspirado mucho, porque a mí mis compañeros me han inspirado muchísimo.
I fins i tot el propi Pedro Sánchez, president en funcions del govern, també s'inspirava en les paraules de Ricky Rubio.
De todas las intervenciones, de todas las entrevistas, a mí me gustó mucho algo que dijo Ricky, ¿no? Él vino a ofrecer el título precisamente a todos los españoles, y vino a decir algo así como que esperabas que este título inspirara a la ciudadanía, que la vida no es solamente deporte, pero que el deporte ayuda en muchas ocasiones a sobrellevar situaciones muy difíciles, situaciones complejas. Yo creo que eso que dijiste, Ricky, llegó al corazón de muchísima gente, de muchísimos españoles y españolas, sobre todo de aquellos a los cuales también rendimos este campeonato, que es precisamente a la gente que hoy está sufriendo las consecuencias de la gota fría en determinadas partes de España.
I el Ricky Rubio, la seva etapa formativa, quan encara era Ricard Rubio, tenia o va tenir el Marc Calderón d'entrenador. Hola, Marc, bona nit.
Sí, hola, bona nit.
Què tal? En aquest Mundial sembla que el bàsquet li ha tornat a Ricky Rubio tot el que ell ha fet per aquest esport, o li està tornant perquè el bàsquet encara li ha de donar moltes més alegries, no?
Doncs jo crec que sí. El Ricky, al final, des de molt petit, que tenia clar que volia ser un gran jugador, i ha arribat doncs el més amunt possible, que és l'MVP d'un Mundial.
Uh-huh. Només té 28 anys, a les portes dels 29, però clar, és que des dels 14 que estem escoltant Ricky Rubio, Ricky Rubio, Ricky Rubio constantment, eh?
Doncs imagina't, jo crec que això encara té més mèrit, perquè sempre li ha generat una pressió extra que, sens dubte, tothom ha vist que sap administrar com un autèntic veterà.
Uh-huh. Com pot ser, Marc, que un nen de 14 anys pugui jugar a l'ACB?
Doncs jo crec que primer has de ser un superdotat. Al final ell és un superdotat del bàsquet, però també mentalment. O sigui, aconsegueix que guanyar-se el respecte de la gent des de ben petit. Té una capacitat per llegir el joc molt més ràpid que la resta de jugadors, tant en defensa com en atac. I tot això combinat amb una maduresa personal, jo crec que boníssima, doncs fa que sigui un autèntic crac.
Uh-huh. Recordes la primera vegada que vas veure el Ricky?
El recordo quan era pre-mini i jugaven al mini A del Masnou, i a primera vista ja impactava, i a partir d'aquí el vam fitxar a la penya, i un cop fitxat, doncs, ja et dic, en l'infantil de la penya, que és, jo el vaig portar a l'infantil i al cadet, doncs era un espectacle.
Uh-huh. Fins que arriba l'explosió amb aquell debut a Granada amb 14 anys a l'ACB de la mà d'Ito García Reneses. Els dies previs a aquest debut, com van ser?
Doncs ell sempre ho ha portat tot amb molta normalitat. Al final el Ricky és una persona que, ja el veus, l'altre dia la celebració de la Copa de Campions estava, doncs, era dels jugadors que estava més tranquil. Ell va debutar amb el primer equip, després va tornar a venir amb l'equip cadet i no ho semblava. O sigui, semblava com si s'hagués anat a jugar amb el júnior.
Uh-huh. És un premi, no? Després d'una carrera molt treballada també, perquè no ha deixat mai de treballar, de millorar el Ricky, eh?
Sí, el Ricky, al final, tots sabem que mai ha sigut un gran tirador o que no és el millor, sí, segons quins aspectes. Però, fixa't, ara em sembla que el Mundial ha estat amb un percentatge de triples boníssim.
Uh-huh.
I encara això té més mèrit, perquè sense tenir el talent natural per ser un tirador de 3, doncs demostra el gran treball que haurà fet per poder arribar a aquests percentatges en un Mundial.
Uh-huh. És molt diferent aquest Ricky del de fa 14 anys?
Mira, si et dic la veritat, aquest estiu me'l vaig trobar quan ja havíem fet alguns partits de pretemporada amb la selecció per aquí a Badalona, i li vaig dir, Ricky, em recordes molt quan ets infantil i cadet. O sigui, la sensació de sentir-se el líder i d'aquella mirada que veus que aquest partit el guanyem, doncs, per això et dic que la teva pregunta és que el veig bastant similar.
Uh-huh. Com l'has vist en aquest Mundial? El líder de la selecció, el merescudíssim MVP, no?, del Mundial de la Xina.
Per mi, indiscutible. Per mi, és que et diria, des dels partits de pretemporada, de preparació fins ara, ha sigut el millor jugador i crec que és un MVP merescudíssim. No només pel que ha fet, sinó pel que ha hagut de fer per arribar fins a ser un MVP.
Uh-huh. També és cert, que ha viscut episodis i experiències personals molt, molt dures, que l'han fet madurar molt més, però que, vaja, com ell mateix va explicar dilluns a RAC1, fins i tot es va arribar a plantejar abandonar el bàsquet,
Clar, el fet, el Ricky és un noi que és molt de la seva gent. És un noi que, bueno, la seva família en si ja és molt familiar, són molt bona gent, i clar, ell sempre ha cuidat molt a la gent que l'envolta, els seus amics, que són els mateixos de sempre. Per això que és una persona que la gent se l'estima, perquè s'identifica molt amb el club on on ell defensa els colors. O sigui, ell quan va venir la penya defensava la penya a tope, quan se'n van al Barça igual, a la NBA se l'estimen. És la gent de la gent que vols tenir al teu costat.
És el millor jugador que s'ha entrenat mai, Marc?
Sí, sí, sí. Mira, he entrenat jugadors de molt nivell que ara estan a CB, NBA inclus, com el Mario Zonja o bueno, altres, no? I el, i et puc dir que com el Ricky, per molts aspectes, jo no n'he vist cap.
I òbviament ha de ser, sens dubte, el gran referent pels nois de la Pedrera, no? Dels petits de la penya, no?
Sí, perquè al final... o sigui, jo crec que no és un referent en quant a nivell de joc, perquè arribar a ser el Ricky et diria que és impossible, o sigui, s'ha de néixer, però sí que és un referent en quant a comportament, a treball per ser el millor jugador que tu puguis ser. O sigui, és un referent, però tampoc ha de ser... No haig de voler ser com el Ricky.
Sí, sí.
M'explico, no?
Sí, sí. Cadascú ha d'agafar el seu camí, no?
Clar, com per exemple ha fet el Pau Ribas. El Pau Ribas segurament, bueno, segur que no té el talent fora del normal que té el Ricky, i a base de treball, 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 doncs mira, mira on està i quin nivell que ha donat amb la selecció espanyola.
Sí, sí. Doncs, i fins i tot els genis necessiten del seu temps, i Ricky Rubio, després de debutar amb 14 anys a la penya, ha necessitat de 14 anys més per consagrar-se, com ho ha fet aquest estiu, al Mundial de bàsquet, sent escollit MVP del campionat, després de penjar-se la medalla d'or. El Marc Calderón va ser l'entrenador en l'etapa formativa del Ricky Rubio a la penya. Marc, gràcies per passar-te pel bàsquet al dia, eh?
Pues gràcies a vosaltres.
I una Copa del Món que ha pogut seguir en viu i en directe el nostre proper protagonista. El podeu llegir a les pàgines de Mundo Deportivo.
A Radio Estel.
A ver si no vamos a pensar que somos muy buenos.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Di adeu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
I, de fet, ell va tenir la sort i el privilegi d'explicar en primera persona el Mundial de Japó del 2006, i ara, 13 anys després, ha repetit el Mundial de la Xina. Ha estat l'encarregat d'explicar-nos la medalla d'or de la selecció espanyola a les pàgines del Mundo Deportivo. Julián Felipe, bona nit.
Hola, bona nit. Què tal?
Vas marxar cap allà, imagino que en el teu cap no passava anar per explicar una medalla d'or, no?
No, ni molt menys. Jo crec que tots els que estàvem cobrint la informació de la selecció durant el viatge d'anada, per descomptat, i durant la primera setmana, si més no, amb les sensacions que hi havia, doncs teníem, no teníem gens clar que l'equip pogués avançar molt més enllà de la segona ronda, quart de final, i ho veiem complicat. Tot i que sí que sempre la selecció comença amb un ritme doncs, no gaire fort i acaba progressant i millorant el seu joc, les sensacions inicials no eren gaire bones. I algun company, tot he de dir, no diré noms, inclús va estar mirant opcions de vol de tornada des de Wuhan, que era la segona fase, o des de
Xangai. Sí, no, era realment la realitat i les sensacions que transmetia la selecció en aquella primera fase, però la segona va ser un canvi radical contra Itàlia, sobretot la victòria contra Sèrbia, que va obrir un nou horitzó, no?
Sí. Jo crec que la victòria contra Itàlia, que va costar molt i va ser molt dramàtica, va ser superar una línia, una frontera, no?, entre el que hagués sigut un fracàs o el que ja podia ser considerat, doncs, assolir els objectius primer, no? I després Sergi va consolidar això, tot i que era un partit que tampoc no jugava gran cosa, més que el posicionament, les sensacions es van recuperar molt allà, no? I es van encarar ja els encreuaments, que ja això eren, tot eren finals, doncs amb uns ànims renovats, amb més confiança, i bé, una mica en la dinàmica que ha tingut sempre la selecció aquesta, doncs d'anar a millor cada any que avança el campionat.
I també tenir una mica de sort, com per exemple els tirs de Patty Mills a les semis amb Austràlia, que semblava que tenia perdut, la selecció espanyola.
Sí, home, és evident que aconseguir un or amb les condicions en les que estàs, doncs has de tenir, evidentment, doncs, molta ambició, l'encert, estar bé en tots els ordres i també una mica de sort, no? Espanya va tenir la capacitat d'anar a la semifinal, que jo crec que va ser el partit més difícil i complicat, de reaccionar a moments difícils, a moments en els que semblava que tot es perdia, i això va ser una gran virtut i després va comptar doncs, amb aquest punt de sort. Doncs, també mentalment jo crec que Austràlia arribava més, amb més urgències en aquest partit perquè doncs, no ha assolit mai una medalla en competicions de caire mundial, sempre havia quedat a les portes, hi havia aquell partit pel bronze als Jocs de Rio, hi havia com una assignatura pendent que s'havia de superar i jo crec que Austràlia la tenia més urgent de superar. I això jo crec que els va pesar molt amb ells.
Uh-huh. I per com arriba a la selecció espanyola, realment té molt de mèrit aquesta medalla d'or. Després de derrotar Argentina en una final molt més plàcida, no?, del que es podia haver imaginat i que em va recordar molt a la final que tu hi eres també present el 2006 contra Grècia, no?, el Mundial de Japó.
Sí. La veritat és que... Bé, allà va haver-hi el component aquell de que Pau Gasol no jugava perquè estava lesionat i això va esperonar molt més els seus companys. Jo crec que allà tothom va posar-hi de tot i en aquesta ocasió jo crec que l'equip està molt mentalitzat per fer una mica el mateix, és a dir, posar tots els cinc sentits per esforçar-se al màxim, intentar encertar amb la tàctica, tenir controlat tot, i ho va fer molt bé. Ens explicava el Luis Gil, l'ajudant del Sergio Scariolo, el dia després, que van estar només analitzant la defensa que podien fer-li a Escola 4 hores, revisant vídeo, parlant als jugadors. I bé, o sigui, es va posar tot el que hi havia perquè era una cosa molt bona. Mm. I les perspectives tampoc eren que fos tan fàcil, perquè jo recordo parlar amb companys de la premsa argentina i coincidíem en dir, doncs bé, això està al 50%, perquè Argentina ha jugat molt bé.
Home, venia de derrotar França i a Sèrbia, eh?
Exacte, sí, havia fet... La veritat és que va fer un campionat magnífic i amb un joc molt alegre, molt vistós, i la veritat que Argentina va fer un paper... brillantíssim.
Mm-hmm. Estem parlant avui molt de Ricky Rubio, en aquest bàsquet al dia. Julián, tu l'has vist viure veure'l jugar en primera persona aquest Mundial de la Xina, que ha estat la seva gran consolidació com a jugador, sent l'MVP i penjant-se la medalla d'or, no?
Sí. Bé, el Ricky, ja quan cada estiu ve cap aquí, doncs vas veient una mica la seva evolució, parlant amb ell i el que ve de fer sempre cada temporada de NBA. Jo crec que aquests dos últims anys sempre ja se l'ha vist molt més madur, més tranquil, més relaxat, sabent els seus límits i les seves capacitats. I en aquest Mundial ha demostrat la maduresa màxima, jo crec que a nivell personal, a nivell tècnic i tàctic, jo crec que ha donat un salt endavant. Ha estat entrenant-se amb el Raúl López, que porta un temps millorant la faceta personal i convertint-se en més anotador, que és l'aspecte del seu joc que necessitava millorar, i ho està fent de forma magnífica. I comptant amb el que sempre ha tingut, que és una gran visió de joc, és un privilegiat amb el tema de les assistències, de dirigir, i sobretot de defensar, de recuperar pilotes, de veure cap on va cada partit. Això ha sigut bàsic per la selecció, jo crec.
Mm-hmm. Ja et deixo, Julián, no sé si t'han quedat ganes de tornar a cobrir un Mundial a la Xina.
Bueno, ara deixem passar un temps, però a mi m'agrada sempre... Ja vaig estar al Japó, al continent asiàtic sempre m'ha encantat i m'ha agradat i no tinc cap problema de tornar-hi, però ara potser deixem un temps i tornem al bàsquet d'aquí.
Exacte. Però bueno, tampoc no ho heu tingut fàcil allà, no, crec?
No, bé, hi havia hagut de tot, eh? Jo crec que el tema de les comunicacions, el tema inicial de tota l'organització de... com s'organitzaven ells per donar servei als mitjans de comunicació... es va agafar una mica improvisat, jo crec, i el tema tècnic de les comunicacions va ser molt problemàtic. En mica va anar millorant, i al final jo crec que bé, es va fer un campionat doncs, digne, perquè les instal·lacions eren boníssimes, la rigorositat que tenien ells també amb tot, com tenia que discorrer, també era bona. El que passa que va haver-hi coses que van xocar una mica amb la mentalitat occidental nostra, de veure-ho tot més fàcil, i ells no ho veien tan fàcil, no? Però bé, jo crec que al final es va salvar dignament i bé, en cas d'Espanya doncs, va haver-hi aquest èxit, no?, de la selecció esportiva doncs, que li va donar un relleu més important.
Exacte. Doncs Julián Felipeu, periodista, company de Mundo Deportivo, ben tornat a casa i enhorabona per la feina feta en aquest Mundial de la Xina Mundo Deportivo, eh?
Moltes gràcies, Òscar. Una abraçada.
I per cert, que el proper Mundial 2023 es disputarà ni més ni menys que en 3 seus diferents, Filipines, Indonèsia i el Japó. I no deixem de parlar de Ricky Rubio, també, però de Marc Gasol o de Sergio Scariolo, perquè toca parlar com tots els dimecres de la NBA.
Bàsquet al dia.
Si estava a la banqueta, té 2 cames i 2 braços, està per jugar.
Ràdio Estel.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa. Creiem en l'energia d'aquest país.
Com tots els dimecres, ja ho sabeu, tanquem el programa parlant de la NBA amb el nostre expert, l'Adri González. Hola, Adri, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
El 28 de setembre comença la pretemporada de la NBA, el 22 d'octubre la competició, i veurem, no?, què li depara aquesta temporada un Ricky Rubio que aterra els Suns després de proclamar-se campió del món sent l'MVP del campionat, eh?
Sí, segurament doncs, és la temporada que amb més expectativa i amb més certesa podem dir que Ricky Rubio està davant la temporada de, ara sí, de debò, doncs, confirmar aquest Mundial, que ha estat espectacular, MVP, més enllà de l'MVP, no, vam quedar amb les sensacions, amb el seu discurs, amb la seva maduresa, amb la seva confiança, fins i tot, no? Jo crec que és el Ricky Rubio que esperàvem. El Ricky Rubio, doncs, que segurament feia temps que estava allà i que, mica en mica, doncs, ha viscut aquest procés de canvi i que ara mateix, doncs, afronta la temporada com a base titular d'un equip encara en construcció, encara per fer, i jo crec que això el pot ajudar, doncs, a mantenir aquest bon nivell, a seguir jugant, doncs, com a mostrador del Mundial, i esperem, doncs, que ja exhibi tot el seu potencial també ara a l'NBA.
Ja li tocava, després de molts anys a la NBA, tampoc ho ha passat gaire bé, però ja li tocava una alegria com la que he viscut fa pocs dies, eh?
Sí, en Ricky s'ha mostrat una persona molt transparent, no?, darrerament, després de, també, doncs, de la fortuna de la mort de la seva mare. És un jugador, doncs, que mai, diguem que mai s'ha tancat al públic en aquest sentit, i sempre, doncs, ha fet teràpia amb tota la gent i s'ha obert, doncs, com hem vist ja moltes vegades en diferents vídeos, explicant la seva experiència i com, en base a tots aquests moments, s'ha convertit en el jugador i en la persona que és avui en dia. Això és una forma, doncs, de canvi a nivell personal que ha repercutit, doncs, a nivell també professional. És una història, doncs, que emociona, no?, fins i tot quan ell parla i se li va explicar. Doncs, això ja no només en un nivell personal, sinó en un nivell de que serveixi d'exemple per més gent, llavors. A nivell humà, un 10, a nivell de jugador, està en el moment dolç de la seva carrera i bé, desitjant, doncs, que després de passar tan malament, de viure tantes coses personals de banda, doncs, per fi tinguem temporada NBA d'Eric Rubio fent un espectacle i donar el seu nivell més alt.
Sí, doncs esperem que sigui una grandíssima temporada a Ricky Rubio la 2019-2020. El que sí sabem, a dia d'avui ja, Adri, és que difícilment serà tan espectacular la temporada del Ricky, la que esperem, que sigui, però ni, no arribarà ni a l'ombra de la temporada de Marc Gasol o Sergio Scariolo, campions de la NBA i del Mundial, eh?
Sí, doni-do. És un... Primer pel Marc, comencem pel Marc, doncs per mi és una alegria enorme. És un jugador, doncs, que ha crescut als Grizzlies, ha madurat allà, s'ha fet gran, no? Ho ha donat tot, quan no ha pogut donar tot, doncs, ha arribat a un acord per fer un canvi. Aquest canvi, doncs, a priori, era un canvi, doncs, per competir, per l'anell, però potser ningú no acabava de pensar que això podria succeir. I finalment, doncs, si ja va ser l'anell i l'inesperat i va aconseguir-ho, aquest Mundial jo crec que molt poca gent confiava, no?, de tenir primera opció i després, doncs, de finalment emportar-se aquest Mundial per la selecció espanyola. En Marc s'ho mereix, no?, realment. És un jugador que ha hagut d'ajudar també molt de moltes coses i que ara, doncs, està en un moment potser ja no tan dolç a nivell personal com d'altres, però sí que, doncs, manté i demostra que és un jugador molt necessari a molts equips i que té talent per en cada estona, no? Llavors, bé, una altra fita, no? Els Gasols segueixen sumant coses que quedaran sempre per la memòria, aquesta és una més, i bé, en Sergio Scariolo, doncs, una altra persona que potser ha tingut el tibaix de la seva carrera, que s'ha detectat en funció dels resultats i que, mica en mica, sembla, doncs, que, almenys a nivell de la selecció nacional, doncs, s'ha consolidat i està, doncs, mica en mica també recollint els fruits d'aquest esforç i, doncs, aquest treball que s'ha demostrat que era excel·lent i que, doncs, ha portat un Mundial més.
Sí, sí, i no oblidem que només hi ha dos jugadors en la història, que han guanyat en un mateix estiu NBA i Mundial, que és Lamar Odom
i Marc Gasol, eh? Que aquí queda la dada.
Sí, és que és una dada que ja ho diu, no? Són dues persones, la Maradona i Marc Gasol, com a fer que l'estiu, és que al final no. Que hi ha dades que dius, bueno, és que han de filtrar, que si és d'uns anys i d'una estadística, no, aquí hi ha dues persones i en Marc és la segona en aconseguir-ho, i a més, doncs, potser amb una dificultat extra, no? Que és que cap dels dos equips era candidat realment a guanyar ni l'anell de la NBA ni el Mundial. Realment és que el mèrit afegit és que la Maradona amb els Lakers era supercandidat a guanyar. Era, doncs, el clar candidat junt amb Boston, si no vaig errat. I doncs, després del Mundial als Estats Units, l'equip que va anar no era l'equip que va anar a aquest Mundial. Llavors, partia, doncs, amb molts modos de poder aconseguir-ho. Marc Gasol, a Toronto, és un equip molt bo. És un equip, doncs, que s'ha mostrat que era molt competitiu, però havia de confirmar que podia lluitar. Uh-huh. I després, doncs, amb Espanya, tots sabem que era un equip que podia ser competitiu, però no crec que ningú esperés, o almenys a nivell personal no esperava veure a la lliga per la final i quasi per les medalles.
Sí, sí. I esperem, Adri, que el físic no li passi una mala factura, a Marc Gasol, perquè no ha descansat. NBA, Mundial, arribant a la final, campió, sí, molt bé, però a veure com li va aquesta temporada.
Bueno, aquí potser juga a favor, sembla que pot ser contradictòria, però crec que jugarà a favor la temporada NBA i el format que té, doncs, tan llarg, no? I a més que els Raptors seran un equip que jo crec que dins de l'est no tindran tanta competència, malgrat haver perdut Kawhi Leonard, i per tant jo penso que li pot beneficiar, doncs, a aquest ritme de competició que, tot i que sigui molt frenètic, li pot fer més fàcil dosificar-se. Més els Raptors que tenen una plantilla àmplia, doncs, que podran ficar, per exemple, Ibaka al principi més minuts, i ell a poc a poc anar agafant un altre cop al ritme i trobar el seu moment de descans i trobar, doncs, la forma de recuperar el físic per a final de temporada, que és quan les coses compten, estar un altre cop al 100%. En aquest sentit, confio que Marc Gasol, que és un jugador que no ha tingut mai lesions molt, molt importants, ara mateix, doncs, prioritzarà una recuperació física pel·lutivament doncs, progressiva, que vagi agafant, doncs, a poc a poc un altre cop al competitiu i això. Mm-hmm. Ara potser relleu més cap a Ibaka, i no de temporada, doncs ja, amb tot el seu lloc, el veurem al 100%.
Molt bé, i aquí ja tenim a Portland a Pau Gasol, Adri?
Sí, viatjava crec que ahir o aquesta matinada, ja el tenim cap allà, i amb ganes, no?, de veure primer que físicament està recuperat, això és el més important, si Pau té el físic, doncs, correcte, si està, doncs, sense cap mena de dolor i pot competir, aquesta és la primera bona notícia, esperem que sí. I després, doncs, veure quin rol li donen els Lakers, no? És un equip, doncs, que ja compta amb interiors. Sí que és cert, doncs, que Nurkic està lesionat i potser s'incorporarà a mitja de temporada. Mentrestant, doncs, confiem en que el de Sant Boi vagi guanyant minuts i la mostri, no? Que encara li queda molt de bàsquet i bé, que acabi d'arrodonir un mig any, no? Aquesta meitat d'any que estem, que és molt positiva pels jugadors NBA.
Molt bé. Adri, abans d'acabar, déu-n'hi-do el fracàs als Estats Units al Mundial, no?
Déu-n'hi-do, sí. Fracàs, o sigui, hi ha gent que vol evitar la paraula fracàs, és un fracàs. O sigui, malgrat que fos una selecció més, potser, assequible, o que sigui la selecció D, o és igual, és un fracàs, perquè per mi era un equip, doncs, que podien competir per la medalla d'or i havien de fer-ho. Finalment, doncs, s'han quedat pel camí, i jo crec que mentalment no estaven preparats, potser, per lluitar per l'or. S'ha vist, doncs, que després de perdre el primer partit, que ja els va deixar fora, pràcticament, doncs, han mostrat molt poca cosa més. I la veritat és que per talent no era una plantilla, doncs, que fos pitjor que les altres. Realment, uh-huh. Doncs, només Sèrbia podia, jugador a jugador, assumir d'un equip similar i bé, s'han quedat fora. Segurament, doncs, als Jocs Olímpics veurem una selecció molt diferent.
Serà una altra història.
I amb ganes, doncs, de canviar aquesta dinàmica i capgirar un altre cop el resultat.
Exacte. Doncs no tinc cap dubte, que serà una altra història totalment diferent aquest estiu als Jocs Olímpics de Tòquio. Ho deixem aquí, Adri, fins al proper dimecres.
Fins dimecres, una abraçada.
I abans d'acabar, dir-vos que l'ACB ha presentat avui la seva nova imatge i ha arribat també un acord amb 888 Esport per convertir-se en patrocinador oficial. A través d'aquest acord, l'ACB assegura que un dels objectius que es busquen és conscienciar la gent sobre el joc responsable. Aquest acord de patrocini, per cert, ha indignat i molt els seguidors del bàsquet. Ho deixem aquí. Gràcies al José Matos, al control, Xavi Pagant, a la producció. A vosaltres per seguir-nos. Tornem demà dijous per seguir vivint el bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.